Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
A aquesta hora el suplement, pendents de la nova reunió al Departament de Territori. Avui és un dia clau per saber si demà, que és dia feina, evidentment dilluns, doncs hi ha servei ferroviari o no de Rodalies i Regionals a Catalunya, Eva Compte.
Sí, de moment, com dèiem, ni Rodalies ni Regionals funciona aquest diumenge a cap de les línies que hi ha a Catalunya. Per això els usuaris han de fer servir mitjans de transport alternatius. Per exemple, l'estació d'autobusos de Fabra i Puig a Barcelona és un dels punts d'on surt avui aquest transport alternatiu al tren cap a diverses destinacions. Aquesta hora hi ha calma i de moment no es nota el reforç d'autocars, només hi ha els autobusos habituals que ja cobreixen la falta de trens de la línia R3. Anem a l'estació de Fabra i Puig. José Antonio Rodríguez, Marta Sánchez. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia. Com deies, aquest reforç d'autobusos habitual del de qualsevol altre dia. Aquí només hem vist de moment autobusos que cobreixen la R3 per aquest tall del desdoblament que va començar al setembre, però cap autobús que cobreix qualsevol altra ruta. Ens han dit que no saben si a mig matí arribaran algun altre d'autobusos. Hem pogut parlar amb l'Ibrahim, que ens explica que dimecres sí que va trobar autobús i es queixa que l'abonament que té ara no li serveix per anar cap a Barberà.
Tengo que coger l'autobús i pagar otro cheque para que bajar hasta mi destino. Y luego, cuando quiero volver a Barcelona, pagar 3,60 son 7 euros, casi 8 euros, para volver a Barcelona, a donde vivo yo.
La situació aquí a l'estació de Fabra i Puig és d'absoluta normalitat. No hi ha cap mena d'aglomeració de persones que vulguin agafar avui algun autobús.
Gràcies, Marta. I Rodalies, a banda, el temporal de neu i pluja va a la baixa a casa nostra. Tot i això, Protecció Civil manté alerta el Pla Especial d'Emergències per Nevades, el Neucat, perquè hi nevarà cotes baixes i també risc de fort vent, que avui encara afectarà part del país. Fa uns minuts, l'Agència Catalana de l'Aigua ha retirat l'avís de risc a la Conca de la Muga per a l'Ada, l'Alt Empordà, que en les darreres hores havia superat el llindar de perill del cabal. I del món, als Estats Units, els vídeos contradiuen la versió dels agents que hi van matar a trets un segon ciutadà nord-americà que protestava per les batudes contra els immigrants a Minneapolis. La víctima és un home de 37 anys que treballava com a infermer de cures intensives. I en esports, el Barça es va proclamar ahir campió a la Supercopa Femenina en derrotar el Madrid per 2-0 gràcies als gols de Brooks i Alexia, de penal. És la 6ª Supercopa del Barça, la 5ª consecutiva. Això mentre l'equip masculí necessita guanyar avui a 4/5 per recuperar el liderat a primera divisió. Els blaugrana reben l'Oviedo al Camp Nou i ara ocupen la segona posició després de la victòria del Madrid al camp del Villarreal per 0-2 amb doblet d'Mbappé. I a Girona, que juga demà, va tancar ahir la sessió de Yasser Asprilla al Galatasaray turc, una sessió amb opció de compra obligatòria que podria arribar als 23 milions d'euros en funció dels objectius, tot i que el Girona encara no ho ha fet oficial. Asprilla ja apareix a les seves xarxes, a les xarxes socials del Galatasaray.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10 del matí, el suplement amb la Marta Monforte, el Carles Monguilot, l'Oriol Marc i la Núria Oriols, i pendents de si demà tindrem trens o no tindrem trens. De seguida també passo per Mataró i per l'estació de Fabra i Puig, un dels punts claus també d'aquest servei alternatiu, amb aquesta crisi de mobilitat que pot derivar també en crisi política, pendents també del que pot dir avui Oriol Junqueras a les 11 del matí a la seu d'Esquerra, perquè a tot això eren uns dies claus per començar a negociar els pressupostos a Catalunya. Oriol, Núria, com està aquesta negociació? I no sé si el que està passant també a la xarxa ferroviària pot condicionar el desenllaç d'aquests pressupostos.
Jo crec que hi ha un altre punt pel tema dels pressupostos que, més enllà d'això de que està passant, també ho complica, que és que Esquerra ha condicionat a seure's a negociar els pressupostos a que es tramiti almenys al Congrés la delegació de la competència a la Generalitat per recaptar l'IRPF per part de l'Agència Tributària de Catalunya. Això està encallat ara mateix amb el PSOE, perquè Hisenda doncs no ho veu passar la recaptació. Sí que ha participat la Generalitat a través de l'ETC amb la gestió de l'impost, però no el concepte que està posant sobre la taula Esquerra, que és que recapti des de Catalunya l'IRPF. Per tant, abans de la crisi de Rodalies, ja hi ha un escull molt important en aquest punt a l'hora de negociar els pressupostos a Catalunya. Esquerra volia utilitzar el torn que té el Congrés a finals de febrer perquè es debatés aquesta qüestió sí o sí, i que el PSOE s'hagués de mullar si es tramita o no la proposta, però sembla que ara les converses ho van bé. Amb això de la crisi de Rodalies, jo crec que es fa més difícil pensar doncs, aquesta negociació de pressupostos, o si més no, l'enrareix i la complica una miqueta més per al govern de Salvador Illa, que ja està complicada per aquesta qüestió del finançament.
No es donen les condicions ara mateix perquè Esquerra s'assegui negociar a curtíssim termini els pressupostos, no només pel que diu la Núria de la proposició de llei sobre la recaptació de l'IRPF, que en algun punt del camí semblava que el PSOE s'hi podia venir, però que ara mateix, i encara menys tenint en compte que el ministre d'Hisenda s'ha de presentar aviat a unes eleccions andaluses que, per cert, perdrà. Perquè totes aquestes apostes de Sánchez per posar ministres en eleccions autonòmiques, de moment cap d'elles està funcionant.
Primer l'Aragó, no?
Primer l'Aragó, que hi ha possibilitats que Vox superi el PSOE, i Andalusia tot indica que el PSOE no aconseguirà superar el PP, ni molt menys. Recordem que el PP ve d'una majoria absoluta. I al final Esquerra Republicana ha decidit molt bé quina relació té amb el PSC, que no sembli una relació de dependència, malgrat que els grans acords de la legislatura requereixen acords tant amb el PSC com amb el PSOE. I en aquest sentit, Pedro Sánchez tampoc crec que estigui avui més a prop que ahir d'aprovar uns pressupostos generals de l'Estat. Recordem que Pedro Sánchez en aquest mandat no n'ha pogut aprovar cap, i és veritat, en aquest sentit, si obrim una mica el focus, que un govern que va arrencar perdoneu, amb la bandera de la gestió com a pràcticament única bandera, un govern que venia a dir que s'havia perdut una dècada a Catalunya, que els independentistes no sabien governar el país perquè s'havien distret amb altres prioritats. El cert és que si tens una crisi oberta com la que tens ara a Rodalies i en dos exercicis consecutius no ets capaç d'aprovar els pressupostos en temps i forma, vol dir que tens una situació molt més dèbil de la que tu et pensaves quan va arrencar la legislatura. I a banda, les enquestes també ens diuen que el PSC de moment no aconsegueix capitalitzar l'efecte de tenir la presidència de la Generalitat. Per tant, ens acostem al mig mandat de Salvador Illa, es complirà el mes d'agost, i si no hi ha pressupostos en aquest termini, doncs sí que es pot dir que el govern no haurà aconseguit els seus objectius. I això de Rodalies li toca la fibra a molta gent, perquè hi ha molta gent que ho fa servir cada dia, i també hem d'entendre que quan les condicions materials de vida de la gent no milloren, tots sabem qui ve al darrere i qui ho intenta capitalitzar, que no és precisament els partits democràtics.
Marta Monforte i Carles Monguilot.
Sí, de fet, per respondre a una cosa que ha dit ara l'Oriol, l'única aposta que l'ha eixit bé, no sé si a Sánchez o al PSC, és de ficar un ministre, és el propi Salvador Illa, no? Que eixa aposta és l'única que sí ha funcionat, però la resta, per un poc la iniciativa que ha tingut Sánchez de deixar noms com ministres als territoris, jo crec que no ho està rentabilitzant, i veurem ara a Aragó i també després a l'Andalusia, que jo crec que estic convençuda com tu que Maria Jesús Montero, no sé si pujarà una mica respecte a l'anterior.
Hem perdut la Marta. Carles, digues.
A mi, jo, de tot això, el que sí que em sap greu és que, i li desitgem una rapidíssima recuperació, no?, que no pugui timonejar, portar el timó als presidents Salvador Illa, no? I no estic dient que estigui fent malament la consellera Pané, que jo penso que no ho fa malament. Però bé, si algú ha demostrat en aquest país saber capitanejar una crisi, ha estat el president Illa, no? Va ser, ara potser ens n'oblidem, va ser el ministre que es va enfrontar a la pandèmia amb les decisions que va prendre, i va sortir, jo diria que raonablement indemne. És més, jo crec que va prestigiar-se, no?
Reforçat, fins i tot.
Reforçat, efectivament. I això aviat està dit, perquè quan jo encara ara, quan penso tot el que vivíem amb aquesta incertesa que vam patir amb la pandèmia en aquell març de 2020, em ve un calfred, va ser duríssim. Bé, doncs jo crec que va transmetre un serenor, dominar la situació dins del que era possible, etcètera. Era un error, segurament, només faltaria. Per tant, bé, jo potser deixaria sobre la taula aquesta, la lamentar, no?, que per les circumstàncies personals, que per sort sembla que remuntarà i tal, doncs no està podent donar la cara, perquè estic segur que ho hagués fet molt bé. I també estic segur que des de l'oposició li haguessin demanat la dimissió, el cap i tot el que vulguis. Com deies tu, a Núria, fa una estona, no?, és de primer d'oposició, no?, de primer de lliçó de què ha de fer l'oposició. Home, no pot dir que bé que ho estàs gestionant tu, que ets el meu rival, perquè automàticament li estàs donant vots al teu rival. Per més bé que ho facis, l'oposició sempre dirà que ho fas malament. que això també provoca una certa decepció a la ciutadania, eh? Perquè dius, bueno, a mi al final és igual que us brelleu entre brelleu, vull que em solucioneu el problema. I una darrera qüestió. Escolta'm, no cal inventar la roda si ja l'ha inventat el veí. Mirem perquè a països del nostre entorn, això que en dret es diu el dret comparat, no? Com solucionen el problema de circulació dels trens? Abans parlàveu de Suïssa, no? Efectivament, país civilitzat, o Alemanya o França, que potser hi plou molt més que aquí. Perquè no mirem què fan. I sabeu què passa? Que jo crec que al final veurem només una diferència, que es diu diners. Aquest és el tema.
Digues.
Jo crec que hagués sigut diferent si el president Illa estigués al capdavant de la crisi, perquè al final el govern s'ha caracteritzat molt per tenir un lideratge fort d'ell, i en una situació de crisi que és la més bèstia que ha tingut el govern de la Generalitat fins ara, doncs ell malauradament doncs no pot estar al capdavant, no? Jo crec que aquest és un factor també clau a l'hora d'explicar aquesta crisi. I després, a l'oposició, jo crec que és evident que l'oposició fa d'oposició i demana el cap de la consellera Paneque, però el problema, crec, tant pel govern com també per de l'oposició a Catalunya, és que no pot oferir una solució per resoldre Rodalies, perquè la solució del traspàs, en els termes que s'ha pactat, també serà compartit, diguéssim, en la gestió amb l'Estat, perquè la qüestió de les vies, doncs, el Ministeri no les vol traspassar perquè diu que són d'interès general, perquè les vies, doncs, no paren, diguéssim, continuen més enllà de Catalunya i que, per tant, és una competència estatal, i per tant el problema, tant si s'acaba el traspàs com si no, crec que continuarà sent, perquè també és un problema de diners, i crec que abans ho deia l'Oriol, això no es resol de forma immediata. Un cop es fa la inversió, fins que no hi ha un retorn per l'usuari, doncs ha de passar temps. Per tant, no es resol ni amb un canvi de color polític al govern de Catalunya, ni tampoc amb una inversió ara molt gran, perquè de forma immediata doncs no hi haurà un efecte. Per tant, és una crisi de molt mal gestionar per part del govern de la Generalitat, i veurem quin és l'efecte que hi ha a les enquestes, perquè en el cas del PSC el seu vot és metropolità, majoritàriament, i és a la zona metropolitana on hi ha més xarxa de Rodalies, i per tant hi ha on més usuaris afectats. Per tant, serà interessant veure quin és això, l'efecte electoral que pot tenir.
Marta Monforte.
Sí, perdó, que abans se m'ha tallat. Que l'única cosa que estava dient, que em sembla interessant també un poc, si Junts va prendre alguna decisió respecte al conseller que té al Consell d'Administració de Renfe, l'Eduard Gràcia, que el van nomenar a març de l'any passat, i si ell també oferirà algun tipus d'explicació, o només les explicacions les tenen que donar des del govern de Salvador Illa i des del govern de Sánchez, o ells sí també reclamaran, no, que Gràcia faci algun moviment, o escenificar que no estan d'acord amb com s'estan gestionant les coses, tampoc des de dins. Que això és una cosa curiosa, no? Ells també s'han queixat molt del traspàs, de com s'ha gestionat el traspàs, de que si és insuficient, però encara així mantenen o tenen a persones properes a Junts en administracions com aquesta, no? No només amb Renfe, sinó amb altres. Jo crec que això també és interessant per veure si les explicacions només han de venir des de fora o també des de dins.
Dos minuts per arribar a un quart d'11 del matí, pendents d'aquesta reunió al Departament de Territori. Dia clau per saber si demà, que és feiner, es pot reprendre o no el servei ferroviari. Al Departament de Territori tenim des de primera hora la Maria Guixà. Maria, bon dia de nou.
Què tal? Roger, dir-te que la connexió és oportuníssima, perquè ara mateix acaba de començar la reunió. Estava convocada inicialment a les 9, ja va passar i la tarda, que també era convocada a les 5 i també es van darrerir. Per tant, aquestes coses van amb calma. Segurament són moltes les trobades també bilaterals abans de posar en comú amb aquesta reunió important, forta, que ha de començar ara, on s'ha de debatre d'entrada una reunió tècnica per debatre, per avaluar què tal la nit, com ha anat aquesta inspecció dels tècnics d'ADIF amb aquests punts calents, amb aquesta vintena d'incidències que destacava ahir la consellera Paneque, que estaven encara per diagnosticar i que no oferien aquest grau de seguretat per poder reprendre el servei. I insistim, una nova reunió aquí al CECAT, encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també hi ha el secretari d'Estat de Transports, ahir es va desplaçar des de Madrid, José Antonio Santano, ja va participar-hi ahir la tarda físicament, avui també hi és, i ara doncs ja ha començat aquesta reunió.
Doncs a veure quan acaben i què decideixen. Gràcies, Maria, fins ara.
Adéu, fins ara.
A l'estació de Sants de Barcelona hi ha molts usuaris despistats que no sabien que avui no hi havia servei de Rodalies. Estació de Sants, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, doncs així és. Encara va entrant gent cap a la zona de Rodalies, una zona de Rodalies que està completament tancada, que es veu completament desèrtica. Hi ha una desena d'informadors pràcticament a davant que els hi van dient que no, que avui no funcionen les Rodalies. Les màquines també estan fora de servei. Els cartells, les pantalles que hi ha, estan pràcticament en negre. Només s'anuncien els trens d'alta velocitat, que sí que van els de Madrid amb demores, però relativament l'alta velocitat funciona amb normalitat. I això el que us deia, les pantalles pràcticament en negre. Una sí que diu que no hi ha servei. Una altra fa una estona deia que es reprendria amb normalitat, paulatinament, però aquesta l'han acabat traient, aquesta pantalla, i ara només hi ha la que hi ha suspès el servei. Doncs bé, aquesta gent que encara arriba despistada, que va preguntar als informadors, no estan de gaire bon humor, així en general, per el que hem pogut anar copsant, responen bastant secs, i això és el que s'ha trobat aquest usuari.
Me dicen que ahora no hay, con la sorpresa me llevo, tengo la tarjeta bonus y no hay ni siquiera autobuses para que me lleven para allá. Ahora no sé qué hacer. Tengo que irme a preguntar por allá si hay alguna ayuda.
Doncs bé, el preguntar per allà, que diu aquest senyor, és l'única finestreta que hi ha oberta d'atenció a Rodalies, les altres estan totes tancades, i hem anat com si fóssim un usuari normal, perquè com a periodistes aquí no ens informen, hem d'anar via servei de comunicació, i com un usuari normal hem preguntat si podríem anar, com podíem anar a Sant Celoni, per exemple. I el noi que ens atenia ha tret el mòbil i estava buscant pel web Moutagencat, i diu, doncs mira, diu, al web de la Generalitat diu que has d'agafar la R11 i la R2 Nord, diu, per tant, no facis cas perquè està suspès. I dic, i autobús alternatiu? Diu, no. Diu, autobús alternatiu no em posa que n'hi hagi cap. Aquí, Sants, no n'hi ha cap. Tots surten de Fabra i Puig i d'Estació del Nord, per tant, res. Per tant, tots els usuaris que hagin d'agafar un autobús alternatiu o que Rodalies ja és obvi que no n'hi ha, però que aquí, Sants, res de res.
Gràcies, Sílvia Solanes, des de l'estació de Sants, amb molts usuaris encara despistats. A Mataró, el primer autobús cap a Barcelona no ha sortit fins les 9 del matí. Mataró, punt també important d'aquest servei alternatiu, amb llargues cues per poder-hi pujar. Des de Mataró, Estel Batet, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, la línia R1 de Rodalies és la que més volum de passatgers transporta. Per tant, molts usuaris s'han trobat que aquest matí, malgrat saber que no hi havia tren, s'han presentat a l'estació amb l'esperança que sí que hi hauria un servei alternatiu ofert per Renfe, i no. Ni autobusos ni trens. Per tant, han marxat cap al centre de Mataró a buscar el primer autobús, però l'horari del cap de setmana és el primer a les 9. Per tant, ja s'ha format una llarga cua de més de 100 persones esperant aquest autobús, que surt, afortunadament ha vingut amb un reforç a darrere, tothom ha pogut pujar, i ara a les 10 del matí m'he traslladat a una altra parada i també ha funcionat perfectament. Per tant, hi ha hagut aquest problema a les primeres hores del matí de gent que anava a treballar i no tenia manera d'arribar a Barcelona, però ara el servei funciona bé i amb total normalitat.
Gràcies, Estel Batet, des de Mataró. Passen 2 minuts d'un quart d'11. El suplement, tertúlia i fanfàrria amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Us havien fet una promesa, i és que el cine català està d'enhorabona. Triomf rotund als Premis Feroz que atorga la crítica espanyola aquesta nit passada. La coproducció catalana Los Domingos és la gran guanyadora dels Premis Feroz que concedeixen els crítics i els periodistes de cine espanyols. La pel·lícula sobre una jove que vol ser monja ha estat la més guardonada. S'han dut les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu, protagonista, intèrpret de repartiment i millor guió. I la Lauda Ruiz Azúa, que estava ben, ben contenta. Cirat d'Oliver Lache, que tenia 9 nominacions, s'ha hagut de conformar amb el guardó a millor tràiler i a millor música original. I una de les pel·lícules guardonades ha estat també Tardes de Soledad, l'última cinta de l'Albert Serra, que s'han dut 2 premis i que l'Albert Serra ha recollit d'aquesta manera els guardons.
Gracias a la prensa. Siempre son la gente más divertida. Yo lo paso muy bien con ellos. Sin ellos no estaría aquí, no hoy, pero en general. Y bueno, esta película, una película un poco controvertida, el tema, más que nada, y me la planteé de una manera que creo con una actitud que se pondrá bastante de moda. Aquí han salido varios temas esta noche, de que si copiaba uno, que se repetía o no sé qué.
Y todo ahora es esto de, ¿no?, acumular data, collect data. Pues esta película, mi actitud fue lo contrario, delete data. No tenía ninguna idea, no quería tener ninguna, borrar todo lo que tenía, ni expectativas ni nada, tabula rasa, y con inocencia, con curiosidad, pues estar allí esperando, no molestar a nadie, ¿eh?, no molestar a los actores, no molestar a nadie, y esperar a que la película fuera apareciendo con esta inocencia. Las máquinas nunca podrán ser inocentes, entonces es la única manera de que no puedan hacer algo mejor que nosotros. Y no me salió tan mal. Desde mi punto de vista es mucho mejor que muchas películas de ficción. Vestuario fantástico, fotografía fantástica, sonido fantástico, actores fantásticos, dirección de actor. De actores fantásticos, y no les dije nada. Entonces, ya veréis que esto se pondrá de moda y que la gente tendrá esta actitud. Gracias.
Albert Serra, en directe a aquesta hora al suplement. Per molts anys.
Per molts anys, en quin sentit?
Felicitats, l'enhorabona.
Ah, vale, sí. Uh-huh. Vale.
D'acord. Estàs content?
Normal, sí. Millor, ja t'ho dic. Sempre s'han de conèixer, és millor guanyar que perdre, però
clar.
Ja, a part d'això, no...
Home, per ser que els premis...
Aquesta pel·lícula es va presentar a Sant Sebastià l'any passat, el setembre de l'any passat. O sigui, no aquest any, el setembre de l'any passat. Uh-huh. O sigui, saps que una mica lluny això ja, no? Per tu no hi ha tanta importància.
Home,
bueno, millor guanyar que perdre, ja et dic, però vull dir que...
Per ser que els premis no et fan gaire il·lusió, el discurs se't veia molt cofoi.
No sé en quin sentit ho dius.
Home, jo et notava content amb el to, amb el que deies.
No.
No.
Doncs ho has notat malament. Mm. Normal, no sé, he intentat explicar una cosa que és bastant evident,
uh-huh.
I, perquè, saps, no sé, la gent ho entengui o se li pugui influenciar una mica, perquè diguéssim que el 99% de les pel·lícules seran més seran fetes amb intel·ligència artificial, que els faran més bé que el que fan ells, llavors. Mm. És, a mi no m'interessa, vull dir que ja ho sé, és perquè ho serviguessin, és per ajudar.
El desenllaç de la pel·lícula de La tarda és de Soledad, també el sabíem, que és que el toro acaba morint. Ho has pogut celebrar? La nit ha anat bé?
Què vols dir, la pel·lícula? En quin sentit? La pel·lícula o la realitat del que són les corrides de toros? Perquè la pel·lícula és la nit a reflexar el que passa a la realitat. Vull dir que, saps, la pel·lícula no és específicament ni més ni menys diferent del que passa a la realitat, en aquest sentit. Mm.
És un documental, no?
Sí, per això.
Que és fidel al que passa a la realitat.
Exacte, però tu vius la pel·lícula, ja sabem com acaba, bueno, sabem com acaba perquè sabem com acaba la realitat.
Efectivament, sí, sí.
Vull dir que no és decisió meva.
No és decisió teva. Vull dir, no. no et podies inventar un altre final en aquest cas, Albert.
Em sembla que no.
Estàs content per això o no?
Home, ja m'ho has preguntat.
Sí,
no?
T'ho he preguntat perquè em sorprèn que no ho acabis d'estar del tot, perquè no ho sé.
Bueno, però per més que ho preguntis no canviarà la realitat. És un documental, no és una entrevista, no? Vull dir,
sí, sí.
No sé què vols que et digui. Vols que et digui una cosa que no vols
no,
que,
no,
que
no vols que digui? Jo el que et vull és donar l'enhorabona en directe.
Vols que et digui que sí, doncs sí, ja està.
Doncs mira, ara tots contents. Què tal la resta de pel·lícules? N'has vist alguna? Cirat, per exemple?
No he vist les altres pel·lícules. Em preguntes per les altres pel·lícules?
Home, també han estat premiades, no? Són premis compartits, és a dir, tu t'han donat...
No n'has vist cap.
No n'has vist cap, d'acord. No. L'última entrevista que vam fer aquí al suplement em vas comentar que estaves preparant un projecte que tenia a veure amb Ucraïna, no?, i amb la guerra amb Rússia.
No t'he dit mai això.
M'ho vas explicar?
Té poca cosa a veure amb Ucraïna. Precisament és sobre Rússia i Estats Units i... diguéssim, del context, resulta que passa i és un tema, diguéssim, més aviat econòmic o totalment econòmic, al principi de la guerra d'Ucraïna, però no té res a veure amb Ucraïna.
D'acord.
Té que veure amb Rússia i Estats Units.
Com va?
Ara, precisament, s'ha tornat posada molt de moda. Això és una cosa que jo vaig escriure fa 4 o 5 anys, que tothom, ningú sabia de res d'aquest tema, i ara resulta que, miraculosament, saps, la geopolítica ha tornat a portar aquests dos països, o altre també, sobre el mapa, i saps, una cosa que semblava oblidada ha tornat a reaparèixer, i en aquest sentit també vaig ser lleugerament visionari. Mm.
És inspirador d'en el tram en aquest sentit per fer pel·lícules, Albert?
No. Per fer pel·lícules en general, per fer les meves, per fer...
Per fer les teves pel·lícules, Albert, per fer les teves.
No.
No.
Per què?
No ho sé, perquè dius que ara la geopolítica agafa volada perquè Donald Trump també ho ha decidit d'aquesta manera.
però és una cosa relativa a un imaginari, no tenia res a veure amb Donald Trump. Quan ja la vaig escriure en Joe Biden i ningú sabia que guanyaria en Donald Trump ni res d'això.
Per què t'ofenen totes les preguntes que et faig, Albert?
No m'ofenen pas, però és que dius unes coses que són com tendencioses i me pregunten unes coses com si ja tingués alguna cosa a veure en coses que no tinc absolutament res a veure, ni que es mori el Toro, ni que hi hagi Donald Trump, ni res d'això.
La pel·lícula...
Si vols fer veure una cosa que no és.
No, jo no vull fer veure res. Jo faig preguntes i tu decideixes la resposta que hi vols donar. Ja està. Jo trucava per donar-te l'enhorabona, però ja està. No, sí que em semblava que el Kristen Stewart havia de protagonitzar aquesta pel·lícula, però crec que finalment va abandonar el projecte, oi?
No és veritat, això.
Tampoc
mai havia de protagonitzar aquesta pel·lícula. És que, no sé, és que fas unes coses que no tenen absolutament cap base. És que no ho entenc.
Doncs estic molt mal informat, Albert,
home,
i em disculpo.
Sí, doncs per ser periodista, em sembla que sí. Mai ha abandonat aquest projecte perquè mai ha estat proposada per aquest projecte. No ho pot haver abandonat perquè per abandonar una cosa, primer, has de poder haver tractat abans d'estar-hi. La Kristen Stewart hem de fer una altra pel·lícula, no aquesta.
La fareu, finalment?
No.
Bé, Albert, l'enhorabona, ho deixem aquí perquè veig que avui no acabarem bé. Que vagi molt bé el viatge de tornada. Molta sort.
Gràcies, adéu.
Adéu. Cinc minuts per arribar a 11:15 del matí.
Escolta'm, Roger, has presentat candidatura a algun premi? Per tu, eh?
Però ja estic acostumat.
Escolta'm, la meva feina, el més difícil...
Puc dir una cosa? Soc addicte al Albert Serra.
I tant, és un geni. És un geni.
A mi em passa, també.
El més difícil per un advocat no és preparar un judici, no és fer l'informe d'explicació de les devedències. El més difícil és interrogar els testimonis. Això és el més difícil. Clar, jo ara m'he imaginat un testimoni com l'Albert Serra interrogat en un judici on t'està jugant la llibertat del teclet, i escolta'm, t'asseguro que em faria suau, ho has fet molt bé.
Jo li volia
preguntar coses.
Puc dir una cosa?
Sí, tant.
Aquesta entrevista ha estat amable en comparació amb l'última que vam fer aquí al Suplement, la podeu recuperar
sí,
a Catradi.cat
al
Suplement. Sí. Aquella va ser presencial i encara no sé com vaig aconseguir fer 25 minuts.
Jo la vaig escoltar.
O sigui sí. Que allà sí que la fricció va ser encara més notòria, avui trobo que prou bé. Alguna cosa més? Marta,
no,
ha arribat a Madrid la connexió.
El diàleg que teniu sempre, és a dir...
No.
Jo he flipat, Jo estic flipant un poc. Jo és que no estic acostumat a este home. No,
bueno, és allò, aquesta actitud de que tot el que li diguis, ell ho interpreta malament.
Malament.
És el que deies, que trobes el gollos. Home, com estàs?
Perquè he estat tendenciós. S'ha ofert perquè li he dit per molts anys.
Sí,
o sigui, per molts anys ja no li ha agradat.
Si gent que li dius bon dia, diu que no.
Però per molts anys...
És un bon dia avui.
Per molts anys, ara ho preguntarem al Departament Lingüístic. Jo crec que també és una manera correcta de felicitar, de donar l'enhorabona.
Jo estic convençut
que sí. No ha de ser estrictament l'aniversari.
No, però, que tinguis amb moltes vegades alegries com aquesta.
Hem començat amb mal peu, ja.
Sí.
La veureu? Que al final es tracta d'això, del Tardes de Soledad, el Monguilot, sí, la va veure i us la recomana.
És que, perdona, si em permets, molt ràpidament, és que és l'obra d'art derivada d'un fet tràgic. Evidentment, si demà diguis, a mi m'agraden els toros, ho he dit públicament i ho he escrit, si a mi demà hi ha un referèndum perquè s'acabin els toros, jo votaré que sí, que s'acabin. Objectivament, és un acte salvatge. Però és molt salvatge una guerra. I hi ha literatura sobre la guerra, parlem de la Guerra Civil Espanyola, per exemple, espectacular. Obres artístiques derivades de fets tràgics, doncs sí, des de la novel·la negra, que no estem a favor dels crims, però ens dona plaer la història dels crims, fins a les novel·les, pues jo recordo, A Sangre y Fuego, Manuel Chávez Nogales. Per què? Fa una gran novel·la de la Guerra Civil. També fa una gran novel·la sobre l'art del toreo, que en diu ell, no? El Juan Belmonte. Hi ha una escena magnífica, quan el Juan Belmonte, que és un torero idolatrat per tothom, el Valle Inclán li pregunta... a usted ya para pasar a la historia y ser una gloria solo le falta morir en la plaza, y ell contesta: se hará lo que se pueda. Això li volia preguntar en el Becerra, però no m'he atrevit. A tu t'hagués agradat que, com que filmaves en directe, que, perquè no és veritat que sempre sabem al final, a vegades no mor el toro, el toro acaba morint, però a vegades primer mor el torero.
I tant.
M'hagués agradat preguntar-li, però sincerament, després de 42 anys d'interrogar testimonis molts hostils, m'ha fet por. No, m'ha fet por preguntar-li.
T'ha fet respecte, eh?
Sí.
Bé, Marta Ferrer, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
La Marta Ferrer és la nostra experta en sèries i és la dona que també ha vist Tardes de Soledad, suposo, Marta.
Tinc la gallina de piel, eh?, després d'aquesta conversa que heu tingut, sí.
Bé, però no sé què us sorprèn, vull dir, és l'Albert, és així, és a dir, el compres sencer, jo en aquest cas el compro sencer. L'altra cosa és que hi hagi gent que es pugui sentir ofesa per com és, però l'has d'abraçar de la manera
sí,
que és.
Jo vaig descobrir amb un convidat que li va fer Albert Om, que per mi el títol d'aquella entrevista és que ell donava la mà fluixa per molestar.
Sí.
I em sembla extraordinari com a element per inquietar la gent. Perquè tu quan et dones la mà fluixa penses, va, noi, posa-la forta. I ja és allò d'entrar malament volgudament, i em va semblar un geni.
Allà estava un pèl més amable aquella època, eh?
Sí.
S'ha anat tornant més hostil amb els mitjans.
Però hi deu haver un punt de performance amb tot això, eh?
Una mica, però és bastant íntegre, eh? Vull dir que és... jo l'he tractat sense un micròfon a davant i continua inquietant.
I és el mateix.
Potser no tant, però continua inquietant. Marta.
És que és un personatge únic, ell, com a personatge, i jo crec que realment, si destilem totes les seves declaracions, tots els seus discursos d'agraïments, de tota la parafernàlia, diguéssim, sempre té un punt de raó en el que està dient. És a dir, quan ell diu que és un artista únic, quan ell diu que ningú fa les pel·lícules que ell fa, quan ell diu que ningú es ven al sistema o que ningú és tan reaci a vendre's al sistema com ell, és que és veritat. O sigui, és el tipus de cinema que fa no el fa ningú més. Per això és únic i per això doncs pot dir aquestes coses. El que passa és que també hi ha un punt nostre, jo crec, a vegades, de cultura catalana, de que tothom que treu una mica de pit, no?, i té una mica d'autoestima i diu és que jo sóc molt bo fent el que faig, que objectivament és veritat, perquè és molt bo fent el que fa, sempre ens causa rebuig, no?, i tenim com aquesta sensació de dir però no cal que tu creguis tant. I clar, jo crec que Albert Serra té aquesta cosa, no?, que pot generar aquest rebuig perquè s'ho té molt cregut, però en el fons, si mirem objectivament les seves pel·lícules des d'un punt de vista cinematogràfic, evidentment és innegable que tenen un valor molt singular, i Tardes de Soledad és una d'aquestes pel·lícules. No és un cinema per tothom, no és un cinema comercial, no és un cinema de superherois que entri fàcil, que puguis estar mirant el mòbil paral·lelament, és un cinema que et requereix tota la teva atenció, que requereix que intentis posar-hi de la teva part, i evidentment això doncs no està a disposició de tothom, perquè no tothom està disposat a veure aquest tipus de cinema, i Tardes de Soledad és una mostra més, no?, del que ell fa, que té com aquesta singularitat doncs que la gent que li agrada la tauromàquia li encanta la pel·lícula perquè es pensa que està a favor de la tauromàquia, i la gent que l'odia doncs li encanta la pel·lícula perquè es pensa que està en contra de la tauromàquia, perquè al final el que està fent és un punt de vista bastant objectiu sobre un fet, no?, sobre una pràctica que evidentment la gent que la lloa, doncs la lloa pels motius que està veient a la pel·lícula, i la gent que la critica pels mateixos motius que està ensenyant la pel·lícula. Mm. Aleshores, crec que és interessant, evidentment se n'ha parlat moltíssim, s'han fet moltes tertúlies, s'ha discutit de totes les maneres possibles el significat i la manera en què es fa, però sí, si més no, és una pel·lícula que s'ha de veure perquè tu et creïs la teva opinió personal.
Avui aplaudida també en aquests Premis Feroz la gran guanyadora que ha estat doncs Los Domingos, després en parlem també Les Amigues de les Arts, i ho tancarem aquí. Si voleu veure una pel·lícula d'Albert Serra, jo a Tardes de Soledad vaig fer l'exercici de veure-la, i després també vaig veure aquella que de tant en tant em retorna, em va fer una del cruising i del bullerisme, no?, de com ambientada també en època, que eren 3 hores de pel·lícula en un bosc d'uns senyors fent coses i fent-se cops.
Per això et dic que l'has de comprar, t'has d'entregar
Oriol,
el que proposa.
Aquesta no la deus haver vist i te la recomano.
No l'he vist.
Es deia la del cruising? Es deia Personalient, pot ser? No sé, ara no ho recordo, ara ho buscarem.
No, després m'escrius i m'ho comentes.
Sí. Carles Monguilot, Oriol Marc, digues, Carles.
No, és que pensem una cosa. El personatge forma part de l'obra d'art. El problema seria que l'Albert Serra treballés, per exemple, d'informador Rodalies. No? Acabaria com de puny constantment. Per tant,
aquest final sí que no l'havia previst.
Que sigui així, escolta'm, forma part, repeteixo, del geni. I les seves obres, t'agradaran o no, per mi són genials. I ell també ho és.
Liberté, es diu la pel·lícula que comentava del
Poison. Bon títol, tenint en compte la temàtica.
Núria Oriols i Marta Monforte. Vinga, va. Liberté aquesta tarda. Salut a tots 5. Fem una pausa i obrim la setmana tràgica, que avui el títol es cau. Fins ara.
Gràcies.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros, financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es. 012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Keki, nova temporada. Dimarts a la nit, el 33, i a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena.
A les muntanyes de Queralbs, al Ripollès, al llarg de les últimes 4 dècades, s'hi han anat trobant estructures i restes arqueològiques que evidencien l'existència de poblaments prehistòrics. Els motius que van portar algunes comunitats a viure per damunt de la cota dels 2.000 metres d'altitud no són gens senzills d'entendre. Es tracta d'un fenomen sense precedents coneguts. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2:15 de 11 del matí.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
Oh.
Fa 8 anys que fem la Setmana Tràgica amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon, i per Setmana Tràgica la que hem tingut aquesta setmana a Catalunya. Ion Sindreu, columnista al Wall Street Journal, excolumnista al Wall Street Journal, i des de fa uns quants dies ja editor Breaking Views. Ion, què tal, com estàs?
Bé, millor que vosaltres.
El Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador de la London School of Economics, professor de la UPF. Hola, Toni, com anem?
Bon dia, bona hora, escapa. Deixa'm començar renyant-te, perquè t'hauries d'haver informat, si fossis un bon periodista, que en Ion i jo no estem mai bé.
És veritat, tu també...
Vull dir, o sigui, espavila una mica, eh?
Espavila, eh? Entre tu i l'Albert Serra avui m'esteu deixant planxat, eh?
Perdó, ja saps que... L'he gaudit molt, però ja saps que en aquesta secció Ion i jo ens apuntem a fer mofa de Roger Escapa, eh?
Sí.
Recordo que una de les meves primeres...
O sigui, no, una cosa. Com a oient, sentir-lo... és que a mi em genera diverses coses, l'Albert. Però he dit que sóc addicte d'Albert Serra i que l'admiro moltíssim, eh? Però... hi ha qui pateix com a oient quan es produeix una situació com aquesta, en què és evident que l'entrevistat no té ganes de fer l'entrevista, no té ganes de respondre, o porta la contrària, o no li sembla bé cap pregunta, genera incomoditat. En canvi, hi ha gent que li genera plaer. A vosaltres què us genera sentir l'Albert?
Plaer. Jo he estat a punt d'anar a buscar les crispetes, el que passa que no m'ha donat temps. No, la sensació que dona des de fora, com a mínim la meva escapa, és que això és una pantomima per part seva, perquè si no li agradés fer l'entrevista no la faria, ningú l'obliga.
Ion.
Molt. De fet, una de les meves primeres entrevistes com a estudiant de periodisme va ser a l'Albert Serra.
T'ho vas posar difícil, ja, per arrencar.
Va convidar a casa seva.
Vas anar a casa seva? A Banyoles?
Sí. Vaig anar fins a Banyoles i això, i em va aconseguir l'entrevista. I clar, vull dir, quan ets estudiant, requereix molta amabilitat, això. I el titular de l'entrevista, recordo que va ser un moment que em va dir que a ell ja li aniria molt bé que jo morís allà mateix. Va estar molt bé.
Per rodar o per fer alguna cosa, per explicar una història.
Crec que el debat va anar sobre sobre l'art, la bellesa i el nacionalisme, i hi havia un moment en què ell va dir que ell no volia l'autopista. I per què nassos volíem autopistes i trens i infraestructures? Jo vaig dir, home, és que la gent ha d'anar a treballar. I ell va dir, bé, però per què has d'anar a treballar? I jo dic, bé, és que si no anés a treballar no podria guanyar diners i em moriria de gana. I ell va dir, doncs a mi em sembla perfecte. Jo estaria molt content si et morissis aquí mateix. Mm-hmm.
Tota amabilitat. Bé, avui amb la Setmana Tràgica no parlem de cine, parlem d'Austràlia. On des de fa unes setmanes s'ha convertit en el primer país del món a prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. Això vol dir que Facebook, que Instagram, que TikTok, que X i d'altres han desactivat tots els comptes d'usuaris que no arribin a aquesta edat. És una prohibició que vol prevenir els infants de desenvolupar addiccions a les xarxes i de continguts que els puguin induir a trastorns alimentaris, ansietat, violència o misogínia. Una prohibició que... veurem si té alguna possibilitat de prosperar també a Europa o fins i tot a casa nostra. A veure, Austràlia ha arribat a aquest punt de prohibir l'accés als menors de 16 anys a les xarxes després de molt de temps de debat. Com s'ha gestat el debat polític i social a Austràlia perquè aquesta prohibició finalment hagi tirat endavant? Toni.
Sí, aquest és un tema que, de fet, algú li pot donar la sensació que ens queda una mica lluny, perquè Austràlia, efectivament, és geogràficament molt lluny, però que a poc va arribant a casa nostra i, de fet, com en Ion potser ens explica després, el Regne Unit s'està debatent i, per tant, ho podríem veure aquí on som tots dos, però en d'altres països europeus també es dona... Hi ha aquest moviment de fons per prohibir les xarxes socials a aquelles persones que tenen menys de 16 anys. Es calcula que Austràlia al desembre del 2025, de l'any passat, un total de 4,5 milions de nens i de nenes, és a dir, de menors de 16 anys, de les xarxes socials que tenien, s'han arribat a tancar. El tema és com s'ha gestat això. Doncs hi ha diferents canals. La gran majoria de demandes que hi ha hagut perquè aquesta llei s'aprovés han vingut dels pares i de les mares. És a dir, ha estat un moviment a través de la recollida de signatures, a través de la pressió a partits polítics, polítics i a través d'altres mecanismes, que ha vingut en certa manera des de baix, que molts polítics han fet seu i que doncs, s'ha acabat aprovant en aquest cas en el Parlament australià. És un tema fascinant, que no és fàcil, escapa, perquè aquí és on entrem molt sovint amb el que ens diu la ciència i després la mesura que nosaltres apliquem. Clar, aquí hi ha diferents temes. Es diu sovint, i en aquest programa, en el suplement, n'heu parlat moltes vegades, no?, de l'ús de les xarxes socials per part dels joves i adolescents, que és un problema per la salut mental, és un problema doncs, per indicadors com la soledat, l'estrès, que després doncs, també té un impacte negatiu en el seu rendiment escolar, etc. Si nosaltres mirem els estudis que s'han fet al respecte, ens diuen que l'impacte o no existeix, uh-huh, o és molt petit. És a dir, que tot semblaria indicar... Això no vol dir, per cert, que ara si tothom faci servir les xarxes socials 8 hores o 15 hores al dia, eh? No estic dient això. El que estic dient és que si hi ha un impacte, sembla que sigui molt petit i concentrat a un sector concret dels adolescents i dels nens i de les nenes, que molt probablement ja tenen situacions o característiques concretes en el món real, diguéssim, que després fa que utilitzin més les xarxes socials que no pas altres. Malgrat tot, ara es proposa aquesta mesura i, com deia, doncs, sembla que d'aquí poc arribarà a casa nostra. I per què? Doncs perquè és una cosa, políticament, al meu entendre, que és fàcil d'aprovar. Té una publicitat positiva a la societat, no? Perquè la gent en parla, sembla que ho solucionarà tot. Aquí el problema de fons és com es monitoritza, és a dir, com fas, no?, que efectivament una persona de menys de 16 anys no faci servir les xarxes socials. I aquí ja entrem en un altre terreny bastant més difícil de controlar.
Ion, endavant. Vols intentar respondre aquesta última pregunta que formula el Toni? De com...
No, jo... Digues. També, però jo em pregunto, Rodon, perquè jo entenc que el Rodon, tu estaves parlant d'això que se'n diu aquesta hipòtesi del Goldilocks, no?, que vol dir que és aquesta hipòtesi que han fet alguns científics socials que diuen que, diguem, hi ha un salt, no?, entre la gent que fa servir les xarxes socials moderadament o poc i la gent que les fa servir massa, i llavors aquí és on tens aquest problema. Però, clar,
correcte, sí.
Jo em pregunto, jo, pel que he vist, crec que gran part del gir social, i aquí no sé fins a quin punt els llibres dels sociòlegs i els psicòlegs tenen un impacte, però jo segurament, Rodon, has llegit aquest llibre d'aquest psicòleg que es diu Jonathan Haidt, no?, que es diu La generació ansiosa. Tinc la sensació, uh-huh, que aquest llibre ha creat gran part d'aquesta, no?, d'aquesta onada pública contra les xarxes socials.
Sí. I en el fons, una mica el que deia abans, que quan nosaltres mirem l'evidència... És a dir, dit d'una altra manera, ara Austràlia, aquests 4,5 milions d'usuaris de menys de 16 anys que ja no poden, en principi, utilitzar les xarxes socials, la seva salut mental no millorarà d'un dia per l'altre, si és que era dolenta abans. Això, insisteixo, no vol dir que no s'hagi de fer. Això és una altra edat. El fer o no fer és una qüestió moral i ètica de política. Però després l'evidència sembla anar per una altra banda. Ho dic perquè a vegades, per exemple, es posa èmfasi en polítiques que són fàcils de publicitar, com prohibir les xarxes socials, però, per exemple, si nosaltres mirem les polítiques que nosaltres podem fer per millorar la salut mental dels joves, hi ha una política que tots els estudis que tenim destaca per sobre les altres. Tu saps quin és, Escapa?
A veure.
Jugar. Sí? Mm. No, jugar online no, eh? Jugar. És a dir, jugar al carrer, jugar amb altres nanos, jugar socialitzant, etc. És a dir, dit d'una altra manera, per les evidències que tenim avui en dia, que òbviament poden canviar, sembla més efectiu, per exemple, fer una estratègia en la qual doncs, tanquis, per exemple, alguns carrers perquè les criatures juguin, que no pas doncs, aquestes prohibicions. De nou, no vol dir que no s'hagi de fer, eh?
Obligar-los a jugar, d'alguna manera.
No, home, no, obligar-los no. Facilitar-los el joc.
Si tanques algun carrer, no?, i els dones festa...
Per exemple, al Regne Unit hi ha una estratègia de joc nacional, que en diuen aquí, i en què doncs, aquestes coses es promouen. A casa nostra, quan es tanquen carrers, sovint doncs, es tanquen carrers per qüestions comercials, no? Que la gent pugui passejar, pugui comprar, etc, i no hi hagi cotxes, que també està bé, des del meu punt de vista. Però tancar carrers residencials perquè surtin de casa i se socialitzin, per exemple, amb els veïns, amb la gent que hi ha al costat o que passa per allà, això té, pel que sabem, un impacte en la salut mental bastant important, positiu.
Jo, de totes maneres, Rodon...
A què jugues tu, que... a què jugues tu, Ion, ara que estàs en edat de jugar?
Home, no, els jocs no són gaire elaborats, eh?
Però tu vas molt al parc, no, Ion?
Amagar-se sota mantes. Sí, clar, anem molt al parc. Però he de dir que la meva filla no és gaire d'exercici físic, eh? I es nota ràpidament, això.
ho ha agafat del parc,
Sí, no, però una cosa que jo diria, Rodon, com a pare de nens molt petits, és que això que dius és cert, i fins allà on jo sé l'evidència marca que és així, però en finances i en economia tenim també un concepte que és el que se'n diu la gestió de risc. I això a mi em porta a pensar que hi ha vegades en què prevenir certes coses, per més que l'evidència potser no sigui extrema, el benefici, no?, que es treu de certes activitats versus el potencial risc, que jo crec que prohibir-ho potser sigui una bona idea. És la sensació que jo tingui. És una mica la mateixa sensació que tinc amb les pantalles a les escoles, eh? És a dir, per què fer-ho, no? Si l'educació pot funcionar perfectament sense, per què fer-ho? Dit això, el que deia el Rodon, a l'escapa, no?, respecte a com es controla això, doncs és veritat, aquí hi ha un debat important, eh? Doncs la manera com s'està fent a Austràlia és, per exemple, doncs se't demanen documents oficials, com passaports, cartes d'identitats, permisos de conduir, no? Hi ha unes...
És a dir, no és només un avís de quan tu entres allà que et preguntes si tens 16 anys i ja està, i passes.
Correcte. I cada vegada la idea és més que això es faci per intel·ligència artificial, no? És a dir, que hi haurà sistemes que poden detectar si l'ús, ja no només per les fotos o vídeos que on pugui penjar, sinó per l'ús i el tipus de contactes que es fan, està sent fet per un menor de 16 anys. No? És a dir, aquí jo crec que, evidentment, el 100% no s'encertarà, però si tu atures, no?, un 80% de l'ús, i aquí incloem, per exemple, potenciar l'ús de xarxes virtuals i altres maneres d'evitar això, que ja s'han observat a Austràlia, però si al final la majoria acaben no utilitzant-ho o que els hi costi més utilitzar-ho, doncs reduiràs molt l'ús. Per tant, a mi em sembla que això no és un argument en contra d'aplicar-ho. El que, per exemple, és interessant, perquè aquí tenim una proposta de modificar el reglament europeu, aquí en el novembre el Parlament Europeu va votar a favor d'eliminar els menors de 16 anys sense permís parental de ser a les xarxes socials. És una resolució que en principi no lliga a la Comissió Europea, però la idea és, i això la Comissió Europea ho ha estat treballant, que hi hagi una app europea oficial, que no donaria informació teva personal a xarxes socials, o sigui, no seria la manera com ho ha fet Austràlia, sinó que hi hauria aquest intermediari públic, que seria qui s'encarregaria d'això. Dit això, també hem de dir, aquí hi ha molta política, i sobretot en el Regne Unit ho hem observat. Com és que Keir Starmer, el primer ministre, ha canviat d'idea amb això, no? I ara resulta que sí, que doncs potser donarà suport, no?, a aquesta direcció que ha començat amb una esmena que va votar la Cambra dels Lords sobre el Children's Wellbeing and Schools Bill, doncs és per política. Aquí resulta que la líder dels conservadors, no?, la Kemi Badenoch, i l'alcalde de Greater Manchester, que és l'Andy Burnham, resulta que ara han començat a dir que ells sí que estan a favor de prohibir, no?, aquest ús de xarxes socials pels menors de 16 anys. Què ha passat? Recordem que Burnham ha decidit que vol tornar al Parlament i intentar prendre el lideratge del Partit Laborista Keir Starmer des de que el exministre laborista Andrew Green va dir que no es presentaria com a membre del Parlament en la seva districte, de manera que Andy Burnham sembla que anirà guanyarà en aquestes eleccions locals i, si les guanya, podrà ser al Parlament i plantar-li cara al Keir Starmer, que ha vist les orelles al llop i ha dit, ostres, aquí, com fa molt sovint, he de saltar, no, en el tren del que és popular. I ara mateix el que és popular és dir que les xarxes socials i els menors d'edat o els menors de 16 anys no cacen.
Toni.
Sí, totalment d'acord. De fet, aquí dos punts, molt breument, escapa. El primer és que, malgrat que els estudis que tenim, insisteixo, ens diuen que el benefici de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys sembla que no hi seria en termes de salut mental, això no vol dir que s'hagi de fer, perquè tenim l'exemple d'altres polítiques que molt sovint l'evidència acadèmica, diguéssim, ens diu una cosa i després quan l'apliques ens en porta una altra. Per exemple, en el Regne Unit, escapa, si tu ara vinguessis aquí a Londres i volguessis mirar pornografia per internet, com fan els 14 milions de persones en el Regne Unit, què et passaria? Doncs que entraries en una pàgina web i et demanarien fer-te una foto a la cara. Llavors, hauries d'obrir la càmera i hi hauria un programa d'intel·ligència artificial que esbrinaria la teva edat, no? I si ets major d'edat, aleshores podries entrar i si no, no. No només passa a les pàgines web
de... I què fan amb aquesta fotografia després?
Segons diuen ells, i han jurat i perjurat del dret i del revés, no hi ha cap servidor que les guarda, sinó que simplement es fa un check a l'instant, una corroboració, i que després s'esborra. Ara, jo no descarto que aquí un temps hi hagi algun escàndol al respecte, però en principi la llei i ells diuen que s'ha d'esborrar. Això et passaria amb altres coses, eh? Si vols entrar, per exemple, a Blue Sky, crec que X, és a dir, Twitter també ho fa, alguns fils de Reddit i altres plataformes, de fet s'ha detectat en alguns vídeos de YouTube, fins i tot, et demanaria aquesta foto de la cara. Per tant, i això sembla que ja ha tingut algun efecte sobre totes les companyies que s'estan espavilant a l'hora de regular el contingut, diguéssim, més perniciós. I després el segon, que és una cosa que normalment explico a classe, que fa bastanta gràcia explicar, no sé si els fa gràcia escoltar, que és un altre tema, que és que, en el fons, això hi ha un debat fonamental de fons, que és quan considerem que nosaltres som adults, no? És a dir, quan nosaltres considerem que som persones amb capacitat d'entendre i de regular-nos per nosaltres mateixes sense l'autoritat dels pares i de les mares. I això ha anat canviant al llarg de la història, no? Per exemple, al principi del segle XX podíem votar amb 25 anys, a la República amb 23, a l'any 77 amb 21, ara són 18, però ja hi ha el debat de què es pot deixar el 16. I això, en el fons, és un estereotip regulat, no? Algunes persones, doncs, amb 18 ja estan preparades, d'altres no, però en algun lloc hem de posar la barrera. I, per tant, això crea, doncs, avantatges i inconvenients, esclar.
4 minuts per les 11, avui hem fixat la mirada en Austràlia amb aquesta mesura que, a partir dels 16 anys, es prohibeix l'accés als menors de 16 a totes les xarxes socials, Facebook, Instagram, TikTok, X, una mesura que fa la sensació que, més aviat que tard, pot arribar també a casa nostra, començant pel Regne Unit, i també vés a saber si també aquí a Catalunya.
Us donaré una última xifra abans de marxar.
Vinga.
Hi ha hagut un càlcul d'un estudi de Harvard de quin percentatge dels ingressos d'aquestes xarxes socials venen de menors d'edat. Els menors de 18, aquí, no parlem de 16. Quan diríeu que és?
Doncs...
Per xarxa social, digueu-me YouTube, TikTok i Instagram, per exemple.
TikTok deu ser el 90%.
35.
Ah, doncs... no.
YouTube és el 27% i Instagram el 16%. I això a menors de 18, i sabem que l'ús s'incrementa entre els 16 i els 18. Per tant, evidentment, aquestes xarxes socials no ho volen, això, perquè a vegades precisament són els usuaris més joves els que creen trending topics i aquestes coses, però a nivell financer no és gegantí el treure aquests usuaris de les plataformes.
Una abraçada per tots dos, moltes gràcies, cuideu-vos.
Vinga, vagi,
vagi bé.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Avui diumenge al Corte Inglés, últim dia per estalviar-te l'IVA en electrònic, electrodomèstics i en molts altres departaments.
A més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Tan sols avui 25 de gener, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
Aquest cop el foraster ha arribat a un poble on no el tracten bé.
Vostè no sabria fer això.
De què faig pinta?
De senyor. I els que no treballen són els senyors.
Sembla que no és del tot benvingut.
Són gent de la muntanya, són forts, no són cagamandures com els de Barcelona.
El foraster visita Vall de Cardós. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
Ja parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.